Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, comencem com cada divendres la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa fent un repàs a les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, l'espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui, a l'espai de l'entrevista, parlarem amb el veterinari especialitzat en acupuntura, Francesc Minguell. Ho farem acompanyats de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit, escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i una de les històries entre els nostres oients i els nostres amics els animals a l'espai Històries Viscudes. Per acabar el programa, escoltarem un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero i José Matoses al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Barcelona impulsa el vegetarianisme. Barcelona s'ha declarat ciutat veg-friendly, és a dir, ciutat amiga de la cultura vegetariana i vegana. Aquesta proposta, impulsada pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, va ser aprovada en comissió municipal per tots els grups amb l'abstenció del Partit Popular i Ciutadans. Amb aquesta aprovació, Barcelona té ara el compromís d'impulsar tot un seguit d'accions, com la publicació d'una nova guia vegetariana de restaurants i bars, la creació de l'espai Barcelona Veg Point, un punt de trobada per emprenedors, ONGs, consumidors i inversors, amb l'objectiu d'afavorir el petit i mitjà comerç local de proximitat vegetarià i vegà, la posada en marxa d'una nova aplicació APP a les xarxes socials per informar els barcelonins i turistes sobre el comerç vegetarià i vegà i l'adhesió a la campanya internacional Dilluns sense carn perquè l'alimentació que provingui de l'administració de la ciutat sigui vegetariana tots els dilluns, però de forma voluntària. Amb aquest nou compromís, Barcelona torna a demostrar que és una ciutat pionera envers el respecte dels animals, les persones i el medi ambient. Una ministra poc ecologista. El govern espanyol vol retirar la protecció al llop ibèric. La ministra de Medi Ambient en funcions, Isabel García Tejerina, considera que Europa ha de permetre que es pugui caçar llop en les àrees on ara està protegit per la llei i així ho demanarà la Comissió Europea. Aquestes declaracions poden ser en resposta a la manifestació defensant el llop del passat 13 de març a Madrid. Segons la ministra, això és el que correspon. L'única manera d'aconseguir eliminar l'estatus d'espècie protegida que té el llop és modificar les directives europees que el blinden. Així ho manifestava el passat 27 de març, aprofitant una visita a una fira agrícola a Zamora. La seva proposta es basa en l'últim recompte de llops publicat pel Departament de Medi Ambient. Es tracta d'un cens que ha mancat de fiabilitat perquè no surt el nombre d'exemplars i només el nombre de manades detectades que, segons el document, des del 2005 ha passat de 250 a 297. Més enllà de la credibilitat d'aquestes dades, en les zones on la caça de llop es permet, com a Castella i Lleó, el nombre d'exemplars caçats ha augmentat des del 2011 en un 35%. Aquest dilluns, el grup parlamentari Podemos ha presentat una proposició no de llei perquè el Congrés dels Diputats insti el govern espanyol a protegir legalment el llop. Recordem que un bosc amb ossos i llops és un bosc viu i ben conservat. Els ecologistes no volen orques al Loro Park de Tenerife. Els membres d'Ecologistes en Acció de Canàries exigeixen que el parc aquàtic Loro Parque de Tenerife posi fi a l'espectacle amb orques i paralitzi el programa de reproducció d'aquests mamífers marins en captivitat, seguint l'exemple de l'empresa nord-americana SeaWorld. Tal com ja varen fer esment en les notícies d'un anterior programa, SeaWorld, que va iniciar els espectacles amb orques arreu del món, va anunciar deixar de criar i estudiar el tancament d'aquestes exhibicions per posar fi a aquesta crueltat. Les orques van arribar a Loro Park fa 10 anys i no és la primera vegada que entitats animalistes i conservacionistes han demanat que el parc tanqui aquest tipus d'espectacles. Cal acabar amb la imatge distorsionada que es transmet a l'opinió pública del paper educatiu i conservacionista d'espècies com les orques i els dofins que ofereixen aquests criticats parcs aquàtics. A Mataró, bones notícies per la protectora d'animals. En un anterior programa us vam explicar la polèmica que va generar per l'anunci de l'Ajuntament de Mataró de tancar la protectora d'animals d'aquesta ciutat. Les últimes notícies al respecte assenyalen que l'Ajuntament ha anunciat una pròrroga de 2 anys en la concessió del servei a la protectora. Sílvia Serra, presidenta de la protectora, va afirmar que per ells és una satisfacció aquest anunci després de tota la preocupació ciutadana que s'havia generat. També va puntualitzar que en els darrers anys s'havien sentit molt sols per part de l'Ajuntament, però que valoren l'esforç de l'actual govern. Alhora, l'Ajuntament també s'ha compromès a construir un nou centre d'acollida per animals abandonats a prop de les instal·lacions actuals.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. A la meva gossa o gata li ha sortit un voltet a les mames. Pot ser greu?
Sempre que notem nòduls en la nostra mascota, és convenient que consultem amb el nostre veterinari, però és molt més important si és en la zona mamària. Pot tractar-se de quists de llet o tumors de mama, cosa que quede minimitzada en el cas de que tinguem a les nostres gates i les nostres gosses esterilitzades. Portem-la al nostre veterinari de confiança i siguem les seves indicacions.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54. O al mail barri.llatí.vet@gmail.com. Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem una combinada. Un gran ballarí i un gran compositor. Es tracta del Fred Astaire i el George Gershwin, ambdós nascuts a final del segle XIX i que també foren molt amics. Aquí el Fred interpreta cançons del George. El Fred Astaire nasqué a Los Angeles, L.A., que diuen ells, fill d'un emigrant austríac i mare nord-americana d'origen alemany. Amb ell hi coincidien tres fets: molt bon ballarí, de claqué, regular cantant i creador d'un nou estil de ball. Hollywood, amb moltíssimes pel·lícules d'ell, el va fer famós junt amb la seva parella, la Ginger Rogers. Però un altre cantó, el George Gershwin, ja de petit, mostrà la seva facilitat per la música i la composició. Conjugar la música simfònica amb les cançons ballables. És l'autor de Un americà a París, Rhapsody in Blues i l'òpera Porgy and Bess. Escolteu-los amb They are, they can't take that away from me i Nice work if you get it.
Money lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy men. Fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, 'neath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try.
Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui tenim al programa en Francesc Vinguell. Bon vespre, Francesc.
Hola, bon vespre, què tal?
En Francesc és veterinari, especialista en medicina natural i acupuntura veterinària i, a més, és professor del curs de postgrau d'acupuntura veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui parlarem d'acupuntura aplicada als animals, però cal dir que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, reconeix l'acupuntura com un complement i un remei eficaç per un variat tipus de malalties. Francesc, l'acupuntura aplicada en animals, potser la gent no està molt acostumada a sentir parlar d'acupuntura i animals units en una mateixa frase. Què és? O com s'aplica? S'aplica de la mateixa manera? Hi ha algunes variacions?
Mira, que no estiguin acostumats és potser perquè a l'entorn on vivim no estem massa acostumats a la medicina natural, però és tan antic com, diré, no diré com la humanitat, però potser fa més de 3.000 anys que es practica amb animals, no en aquesta part del món. En aquesta part del món fa, doncs, del darrer segle, mitjans del segle XX, va ser quan més es va desenvolupar, no?
Uh-huh. I té algun tipus de variació a l'hora de fer el tractament, si ho comparem amb les persones?
Doncs tan variat com és la medicina humana i la medicina veterinària. Sí, no, és a dir, jo no crec que un animal sigui una persona a quatre potes, ni que una persona sigui un gos posat dempeus, no? Hi ha molta varietat en quant a medicina, és a dir, no té res a les patologies. Algunes són comunes, però les patologies dels animals i la patologia de les persones són bastant diferents.
Uh-huh. I tu, des de que apliques l'acupuntura als animals, quin tipus d'animals has tractat?
Doncs a la clínica, sobretot, gossos i gats. Uh-huh. I fures. Algun conill, i després a fora hem tractat cavalls, perquè m'agrada molt, i alguna vegada hem tractat algun porc, alguna vaca, un os, però normalment tractem gossos i gats.
I cal fer alguna preparació prèvia a l'animal, perquè potser es pot posar nerviós pel fet que siguin agulles, encara que saben que són petites, que potser en alguns casos, per exemple, en el cas dels cavalls, potser no les acaba notant, perquè, clar, un cavall és molt gran, les agulles són molt petites, s'ha de fer com algun tipus de preparació?
Falso tópico. Els cavalls són molt més sensibles que un gos o que un gat. I noten molt més. Però també, per altra banda, reacciona molt més ràpidament. Els animals sí que sempre s'han de preparar. És a dir, has de demanar permís per poder fer qualsevol tipus d'intervenció. Quan l'animal accedeix a que li facis el tractament, doncs normalment ho accepten molt bé i a partir de la segona sessió sol ser molt agradable per ells, perquè ja han vist que la primera era molt agradable i les sessions solen ser... I els gossos que venen a l'acupuntura es noten quan entren a la clínica perquè venen contents i entren ràpidament a la consulta. És a dir, no es fan el remolón, que es diu que s'estan a la sala d'espera i quan els diu aixeca't i s'aixequen amb el cap a la porta. No, aquests entren cap a la consulta.
I quin tipus de dolències o patologies són les més comuns que tractes amb acupuntura?
A veure, el que és més conegut són les malalties de l'aparell locomotor, les malalties relacionades amb el dolor. Això seria el que més coneix el gran públic. Però tractem des de malalties de pell, malalties digestives, malalties respiratòries, és a dir, amb acupuntura pots tractar absolutament tot. Algunes vegades com a medicina única, com a únic tractament, altres vegades com a complementari amb la medicina que estem fent. És a dir, en un cas d'un animal hospitalitzat el pots ajudar amb acupuntura, però no li treus la medicació que estàs fent com a animal hospitalitzat. És a dir, que el que fem és, en alguns casos, única i exclusivament acupuntura, i amb altres ho complementes, i amb altres decideixes que no és la millor opció.
Carme.
Hola, bona nit, Francesc.
Bona nit.
Benvingut i gràcies per estar aquí. Escolta, jo ara començo una altra vegada pel principi. Explica'ns per què una agulla és capaç, introduïda dins de la pell, de la carn, és capaç de curar. La ciència de l'agulla.
Sí, no és capaç de curar. L'agulla, quan la claves en el cos d'un animal o d'una persona, provoca un senyal, dona una informació en el cos i el cos reacciona davant aquell senyal que tu li acabes de donar. Si poses l'agulla en el lloc oportú, pot provocar una reacció que és la que tu vols que faci aquell cosa en aquell moment.
O sigui, està relacionada amb els nervis,
no només.
És una senyal elèctrica,
no només.
Perquè el cos està envoltat d'electricitat, d'energia... De nervi, què és?
Hi ha explicacions, s'han donat explicacions a l'acupuntura, és a dir, la medicina oriental no s'ha preocupat com nosaltres a saber per què les coses funcionen, sinó que saben que funcionen i punt, ja està. Llavors, en el darrer segle, els anys, a partir del segle XX, els xinesos, diríem a partir de l'últim quart del segle XX, els xinesos s'han dedicat a fer recerca i a demostrar científicament per què funciona. Però fins llavors portaven mils d'anys fent-ho sense importar-los l'explicació científica. Això som nosaltres, no? Un poc, si no lo veo, no lo creo.
Sí.
Doncs, però això mira que és cultural. Una persona que té mal de cap i diu, ai, dona'm una pastilla, i després una pastilla pel mal de cap. I un xinès et diu, sí, home, una pastilla pel mal de cap. I la pastilla com sap que dona al cap? No? Llavors, ells saben que hi ha punts per treure el mal de cap. I culturalment et diran, home, jo em crec que em punxis un punt per treure el mal de cap, però no em crec que em donis una pastilla, entri per la boca, caigui fins l'estómac, i la pastilla sàpiga que ha d'anar al cap a treure't el mal de cap. Llavors, culturalment, doncs no calia explicació, perquè ja sabien que els punts, si els meus avis, els besavis, i totes les generacions, sabien que aquell punt funcionava pel mal de cap, doncs ja no calia estudiar-ho més. Però aquí li hem volgut donar explicació científica. Llavors hem donat des de... Primer vam començar per l'explicació elèctrica. Doncs que és l'explicació neurològica, és que està a prop dels nervis i llavors per via nerviosa. Després una explicació bioquímica, que si augmenta les endorfines, que si augmenta les... Bé. I al final, entre totes aquestes explicacions, hi ha qui s'ho creu d'una manera, qui s'ho creu d'una altra, però hi ha una explicació verdaderament explicable de per què funciona l'acupuntura. I et diria que es poden tractar des de malalties, clar, les que més s'ha provat és la medicina del dolor. Per què? Perquè la nostra medicina occidental no tenia bones solucions per la medicina del dolor. Llavors, les malalties cròniques, doncs és, mira, fill, aguanta't com puguis i anirem fent. Mentre que amb acupuntura, per exemple, l'artrosi, per nosaltres és una malaltia molt greu i que patim moltes persones... I a la Xina, en canvi, l'artrosi doncs, no és un problema freqüent, no és un problema greu, perquè s'automediquen ells per no tenir artrosi.
Perquè, escolta, Francesc, amb la qüestió de les persones, jo crec que la diferència de les persones, i en aquest cas els animals, com ells no ens poden parlar, doncs suposo que sí que es pot constatar si hi ha una milloria en certs aspectes, però en altres no. Però el que està clar és que amb ells no podem parlar de l'efecte placebo. És a dir, que si diuen a vegades les persones que certes medicines naturals actuen com un placebo perquè és una cosa psicosomàtica que ells se sugestionen i es curen així, en el cas dels animals no és així. Per tant, tu quin percentatge diries que hi ha de positiu o de curació amb els animals tractats amb acupuntura o amb un altre tipus de medicina, no? Però que sense ells poder-ho explicar és evident.
Mira, no sé per què, però sempre es tracta l'efecte placebo com si fos algun negatiu, algun nociu.
No, no,
quan
no. Quan
és el contrari.
L'autosugestió.
Sí. No, no, l'efecte placebo, placebo vol dir agrada'm, placem.
Sí.
Llavors, això ja és agradable, és a dir, que tu vagis a una consulta mèdica, et posis en una camilla, en, un, en unes parets agradables, amb una música ambiental, amb un ambient agradable, tu et sentis bé, que el metge t'escolti, t'agafi de la mà, et miri als ulls i et digui, Carme, què et passa? T'està ajudant a curar-te. Llavors, això ja és un efecte placebo. Benvingut sigui l'efecte placebo. Ah. Hi ha un percentatge important d'efecte placebo en qualsevol tractament. Si jo quan vens a la meva clínica no tracto bé, tracto malament el gos, a mi el gos no m'agrada, li caig malament, costa molt més de curar, òbviament. Si el gos i jo ens caiem bé, diem que no ens farem mal cap dels dos, que tots dos anirem a buscar el teu benestar, doncs això ja és un efecte placebo. Quina part forma part de l'efecte placebo i quina part forma part de l'acupuntura per millorar l'estat de l'animal? Doncs no ho sé. No ho sé, però jo busco l'efecte placebo quan tracto. I a part, si ho faig, també està demostrat que si fas acupuntura, ho fas bé, ho fas amb tota la teva bona intenció i a sobre tens coneixements tècnics que fas els punts que calen per aquella patologia perquè tu has diagnosticat bé, doncs van bé els tractaments. Sí? L'acupuntura va bé o malament depèn de si ho fas bé i depèn de si l'animal accedeix bé a que tu puguis accedir al seu cos.
I té una reacció evident.
Clar.
Perquè jo t'estava parlant de l'efecte placebo, no tant perquè això que has explicat molt bé, l'efecte d'una persona sentir-se escoltada, ben atesa, en un lloc que està confortable, sinó amb l'efecte placebo aquell que es fa quan es fan proves de subministrar pastilles amb un seguit de pacients que ells ni ells mateixos saben que aquella pastilla és un placebo i que diuen que tenen la mateixa milloria.
Sí,
perquè s'han autosugestionat
pensant
que estaven prenent una medicació.
Però l'efecte placebo és l'efecte de que jo em crec que estic bé. Tu vas a un metge i hi ha metges que només de veure'ls, només de visitar-lo ja surts mig curat. I altres que vas, que els passa justament al contrari, que vas, no sé què em passa, i quan acabes de veure aquell metge surt mig mort ja.
Sí,
perquè m'ha dit tantes coses, m'ha dit que de segon any que puc tenir fins i tot un càncer, que ja surts d'allà amb el càncer. Llavors, l'efecte placebo l'hem d'utilitzar bé.
Sí.
L'hem d'utilitzar doncs, perquè és una cosa positiva. Però, a part et diria, ara parlant seriosament i responent a la pregunta que m'has fet, tot això està estudiat, hi ha un percentatge tant de persones com d'animals que reaccionen molt bé a l'acupuntura. Molt bé seria d'una forma excel·lent, que seria sobre un 10% dels pacients. Després hi ha un percentatge que seria la immensa majoria que reaccionen bé, normal, i hi ha un percentatge molt baix que està per sota d'un 6, entre un 6 i un 7%, que no reaccionen bé a l'acupuntura. Llavors, aquest 6% et dirà, mira, això no serveix per res. El 10% que reacciona excel·lent et dirà, és la meravella del món, no sé per què no l'han imposat a tot arreu. I després hi ha la immensa majoria de gent, que al voltant del 80, que et dirien, bueno, va bé. Bueno, si el metge ho fa bé i m'encerta bé i em diagnostica bé el que tinc, em funciona. Si no...
M'agrada que siguis tan realista.
No, és que tampoc no hem de vendre.
No,
hem de vendre
que,
moto.
No, és que té que ser així.
Sí. Mira, jo vaig tenir un professor a la facultat que ens va dir una cosa que em va marcar molt. Ens va dir, mireu, un 70% de les malalties que tenen els animals es curen soles. La naturalesa, si deixeu que la naturalesa segueixi el seu curs, es curen. Llavors, primer apreneu en aquest 70% a no fallar. Ens va dir una paraula, va dir, si es pot dir, no la cagueu.
Molt bé, sí que es pot dir.
En aquest 70%. I l'altre 30% feu el que pugueu.
Sí.
Doncs això és ser realista. Perquè realment la clínica és això. Qui et diu, jo és que tots els casos els curo. No. I el que sí que has d'aprendre és aquest 70% a no fallar. A dir, bé, deixaré que la naturalesa segueixi el seu curs i acompanyaré aquest animal en el seu procés de curació.
En qualsevol cas, per les persones que ens estiguin escoltant, podem dir que l'acupuntura no és una medicina agressiva i que potser té més punts favorables que desfavorables, no?
No, ara ja d'estar veient el que està publicat i el que és científicament demostrable. Jo, a la clínica, jo el que faig el 80% és acupuntura i tractem tots tipus de casos. els animals ho accepten d'una manera impressionant.
Això és el que m'ha estranyat quan has dit, perquè...
Quan veig com un gat es deixa fer electroacupuntura, no només posar agulles, sinó llavors passar una corrent elèctrica entre dues agulles i allò provoca una reacció a la seva musculatura, i s'ho deixen fer, no, perquè entenen que allò els hi funciona bé.
Tu creus que això té molt a veure, o poc, no ho sé, amb aquestes percepcions que tenen el món sensorial dels animals que nosaltres no podem ni imaginar, i que ells són molt més receptius,
sí,
a coses...
I a més, et diria, mira, quan parlem amb metges, treballo molt amb metges acupuntors i col·laborem junts, i sempre em tenen una certa enveja perquè els animals reaccionen molt més ràpid que les persones. O sigui, el que jo aconsegueixo amb una sessió d'acupuntura, ells els hi costa 4 o 5, val? Per aconseguir els mateixos efectes. És a dir, jo puc fer un tractament i dir, mira, això en 4 sessions ho tinc curat, i ells diuen, home, jo per tractar aquesta patologia me'n costa 20.
Però vint al mateix sistema?
Sí,
o...
sí, exactament
fent
igual.
Fent acupuntura.
Fent acupuntura, és a dir, 20 sessions d'acupuntura i jo ho faig amb 4 o 5.
Perquè tens molt
perquè els animals... pràctic. No, perquè els animals van molt més ràpids, reaccionen molt més ràpid que les persones.
I potser coneixen ja la teva experiència. O sigui, intueixen.
No, traient personalismes. És a dir, l'acupuntura veterinària comparat amb acupuntura humana.
Sí.
Perquè jo crec que perquè els animals, a més, els seus bioritmes van molt més ràpids que els nostres. És a dir, el que nosaltres fem amb 80 anys de vida, ells ho fan amb 15.
Sí.
Llavors, tot va molt més ràpid.
Cert, no? Això.
I reaccionen molt ràpid, amb la qual cosa és molt més agraïda fer acupuntura veterinària que acupuntura humana. I jo disfruto molt més. I quan anem a congressos, clar, presentem els casos, i presentem casuística, i presentem, doncs mira, tal patologia, i em diuen, sí, home, i com ho tractes això? En 5 sessions ja està curat. Bueno, perquè els animals reaccionen així de bé, no? No és que un ho faci millor o pitjor, sinó que tots els veterinaris ho intentem fer el millor que podem, no? Però, clar, jo quan tracto personal em desespero, perquè no reaccionen, és que van lents.
Perquè, no, Manel, vols preguntar?
Bueno.
Perquè jo tinc moltes preguntes i no
bueno,
acabaria
sí,
mai.
Perquè aquí, clar que jo, després d'unes converses tan interessants i tan elevades, pues ja estava veient que això ja s'està acabant i no podré ni saludar.
No, encara queda.
Ni saludar el Francesc, que precisament fa moltíssims anys que ens coneixem.
I tant.
I que ha estat un verdader plaer retrobar-te, després de tant temps i de tantes aventures que van passar, que si haguéssim començat a explicar ara, mare de Déu, mare de Déu. Bueno, jo baixo una mica de nivell. I això de que ens has dit de que els gossos van a la teva consulta, perquè, clar, bé, té que haver una màgia, veritat? Feliços i contents. Jo recordo que quan els nostres gossos anaven al veterinari, ja d'una mansana abans ja s'enflairaven l'olor i no hi havia manera de fer-los entrar.
I no parlem d'un sol veterinari, sí, sí. Sinó de diversos veterinaris, però és que li tenien pànic. No sé si era l'olor que captaven.
Sí, clar.
T'ho he imaginat, després de més de 30 anys de practicar, de fer clínica veterinària, imagina't la frustració que tens quan tu estàs arribant a la clínica i veus que algú està arrossegant el gos.
Sí.
Doncs dos o tres manzanes abans d'arribar a la clínica el va arrossegant. Això és una frustració.
Això
ens
ha passat
a nosaltres, amb els llistos, el ratllet, tot faria la llista.
I en canvi, quan fas aquestes medicines naturals, que els gossos estan tan agraïts, els veus que entren contents i entren directament a la consulta, i la majoria de tractaments els faig a terra. Els hi poso una petita catifa a terra, els gossos no els pujo a la taula perquè sé que els provoca més estrès. Bueno, els gossos ja saben on està la catifa, on està el seu lloc, on s'han d'estirar, arriben, s'estiren, com dient, bueno, noi, ja pots començar, i després, quan els hi traus les agulles, ja te'n pots anar. Miren, com dient, ara haig de marxar.
Ja, quina mandra.
Amb el bé que estava. Doncs això,
plaer,
clar, això et dona una recompensa diària que fa que no arribis a casa amb aquella frustració de dir, mira, tot el dia tractant animals i no em comprenen. I a sobre no volen venir, desagraïts. No?
Tornem amb això de la apicultura, perquè jo quan ho he vist amb humans, clar, és una imaginació, des de llavors deu ser una mica especial, però sempre m'he preguntat, i això de punxar la carn i punxar amb un i punxar, suposo que això deu estar baix unes condicions higièniques.
Totes les agulles són estèrils.
Estèrils.
És a dir, les agulles es treuen del seu envàs, del seu envoltori, són estèrils, s'utilitza una sola agulla i quan s'acaba l'agulla es llença.
No es posa l'autoclau ni
res. Es llença en un contenidor d'agulles per reciclar.
Ah,
El mateix que les agulles d'injecció hipodèrmiques que fem per una vacuna.
Ja està tot aclarit, veritat. Escolta'm, això dels gossos llops, que quan tenen certa edat tenen una displàsia de cadera, veritat?
Bueno, no,
Això se pot cuidar, curar o apaiguar?
Mira, diria que les malalties que tenen a veure amb el dolor, que són, la majoria són d'origen musculoesquelètic, no? Entre els problemes de creixement, com són les displàsia vol dir formació anormal d'una articulació.
Que no té res a veure amb l'artritis.
No, la displàsia vol dir que s'ha format anormalment una articulació. La més comuna és la de maluc i la segona més comuna és la de colze. L'articulació del colze i l'articulació del maluc es formen anormalment durant el creixement. I això que pot passar? Pot provocar dolors mentre està creixent, i després li passen, i quan l'animal comença a tenir una certa edat, es forma una artrosi en aquella articulació. Em fa gràcia quan algú et diu t'envio un gos perquè el tractis que té 12 anys i té displàsia. No, va tenir displàsia quan va créixer. Ara té artrosis. Ara té una artrosi.
Per què el gos llop és més
freqüent? Perquè el pastor alemany està predisposat primer genèticament...
Es diu pastor alemany o gos llop?
No, pastor alemany. Pastor alemany té predisposició genèticament a patir aquesta malaltia, aquesta malformació de l'articulació, i després, perquè en el pastor alemany s'ha buscat durant molts anys que tinguin aquesta caiguda especial,
sí,
que fa 50 anys el pastor alemany no tenia aquesta caiguda, però s'ha anat a buscant, estèticament és molt bonic.
Amb la cua,
s'observa vist des de darrere del gos, es veu com cau.
Una caiguda. Sí. Bueno, des d'aquesta caiguda no només és dels malucs, que també l'articulació, l'última lumbar amb el sacre, també solen patir molt freqüentment una malaltia, una malformació en aquesta articulació. I això fa que es provoquin compressions medulars a aquest nivell i els animals... veus un gos de 10 anys que no estaria vell, però en canvi no es poden aixecar de terra i pateixen grans dolors. I per això, que no té una bona solució amb medicina occidental, amb acupuntura trobem... Són animals que els podem allargar amb una bona qualitat de vida uns quants anys.
Perquè es podria reconduir aquesta situació que pateixen aquests gossos degut... És que a mi, ja saps que nosaltres com a defensors dels animals no som massa partidaris de les races, perquè les races comporten endogàmia, creuament entre famílies, i els defectes es van heredant i es van sumant i es van acumulant, i bueno, i a més perquè nosaltres considerem que tots els gossos no se'ls té que mesurar ni valorar ni estimar més perquè siguin d'una raça, sinó a vegades l'espontani, no? El pataner que diem nosaltres. Però es podria reconduir, perquè jo crec que ha comportat molt patiment precisament als pastors alemans la recerca d'aquesta estètica, d'aquesta caiguda i això. I jo he conegut molts gossos d'aquests que als 10, 11, 12 anys ja pràcticament eren animals ja, bueno, propers a la mort
són animals...
Ser descartats a vegades, inclús per a les seves persones que els tenien.
Sí, sí. Són animals que tenen mala qualitat de vida perquè, òbviament, quan tenen aquest problema medular o problema d'artrosi, són animals que els costa molt aixecar-se, molt caminar, poden tenir inclús incontinència urinària, incontinència fecal, la qual cosa fa que la seva qualitat de vida sigui molt, molt, molt minsa, no? Hi ha altres races que també que estan molt de moda, com són els bulldogs...
I aquests... No deixa de ser una aberració,
Aquests gossos tenen... Perquè ens agrada molt que tinguin la cueta en forma de tirabuixó.
Sí, també.
Perquè si no, no seria de raça pura. Però aquesta malformació genètica de la cua fa que també tinguin unes malformacions en unes vèrtebres del cos, de la columna vertebral. No només són les coxígies, només són la cua les que estan mal formades, també hi ha unes altres. I això fa que la columna estigui mal formada, amb la qual cosa són animals que solen patir de dolors crònics. I això sí que és, amb l'acupuntura i amb els tractaments que fem amb implants d'or al voltant de les articulacions on hi ha dolor, sí que veus uns canvis impressionants amb els animals.
Perquè pel dolor.
Un animal que ha estat patint 5-6 anys dolor crònic, li treus el dolor i canvia completament. Fa poc, i sé que normalment agraden els casos aquests de... Un cas concret.
Sí.
Doncs un cas concret, un bulldog que ens va venir, que era un gos molt agressiu, que no se la podien acostar, que els seus amos estaven... Eren dos nois d'aquí de Barcelona, els seus amos estaven farts de que no... Clar, no poden venir amics a casa, anem pel carrer i ningú es pot acostar a tocar el gos perquè és agressiu. Li van treure el dolor. I si veiessis com ens llepa quan ve a la clínica, impressionant, com et llepa la cara, et salta, i ha canviat completament. Aquests nois ens diuen, és que ara tornem a tenir amics.
Escolta, Francesc, per què no ens expliques també una mica quins són els signes externs? Perquè els animals són molt soferts i no manifesten el dolor, sí, com nosaltres. Quins són els signes que podem observar amb ells de que són un indicatiu de que estan patint dolor, que a vegades no ens n'adonem?
Sí, hi ha un... Mira, hi ha indicadors de dolor, perquè hi ha... tens raó que hi ha animals que són molt, molt, molt soferts. Són animals que, sobretot, el dolor...
I pràcticament a la mort. Es trobem a la mort i no han...
Sobretot el dolor crònic. Dolor crònic, hi ha animals que els pateixen durant anys. Sí. I et fa molta pena quan, com és un animal que dius, home, li podíem haver estalviat, porta 8 anys patint dolor i... Ah, és que no ens havíem fixat.
Veus?
Però vosaltres no veieu que el traieu a passejar i quan arribeu a la primera cantonada ja vol tornar a casa, que li dius que s'aixequi i no té ganes, que quan vols que pugi el cotxe no vol fer-ho,
que no pots tocar-lo.
Quan t'hi acostes i el vas a tocar, gira i no li agrada que el toquis. És a dir, hi ha tota una sèrie de...
I que
fet,
ronca també, no?
Que moltes vegades... els únics signes que veiem a vegades... A mi m'agrada molt observar els ulls dels gossos, la mirada,
sí,
perquè amb la mirada et diuen moltíssimes coses.
Sí.
I a vegades, quan els dic als clients, mira la cara del teu gos, ara, inclús fent fotos, i la mirarem d'aquí un mes. I quan veuen, diu, li ha canviat la cara, l'expressió, completament. Clar, era una cara de patiment i ara no és una cara de patiment. Llavors, i això li pots mirar als ulls. I quan veus els ulls, les ninetes estan més dilatades, el gos panteja, respira molt més ràpid, a qualsevol moviment amb dolor crònic és... Clar, amb una persona seria com... Imagina que t'aixeques i et fa molt mal l'esquena. Ja no camines igual. I això és una de les meves, diria potser una obsessió, no? Intentar oferir alternatives al dolor crònic. Perquè la majoria d'antiinflamatoris que utilitzem, químics, sí que treuen el dolor, són capaços de treure el dolor, però tenen una sèrie d'efectes secundaris, que hi ha també un percentatge de gossos que no accepten, que aquests són els primers que ens arriben. És que li donen antiinflamatoris, no li senten bé, a veure si l'acupuntura. Bueno. I els que els hi van bé els antiinflamatoris, alguns els provoquem alteracions digestives i alguns ens carreguem doncs, el ronyó o algun altre òrgan. És a dir, tenim una alternativa natural a treure el dolor sense efectes secundaris. I això seria, diria, és la majoria de feina que fem a la clínica, però que a més és molt agraïda, perquè, clar, els gossos... És com, només a vegades amb trobar el punt de dolor, toques el gos en aquell punt de dolor i ets capaç de treure-li, tu saps l'agraïment que té quan diu per fi, tio, per fi algú ha encertat el que em passa, no?
Fantàstic, eh?
Sí, és fantàstic. Sí.
I això sembla que estigui venent... Però és que és, et diria que és la meva feina de cada dia, és el que m'agrada fer cada dia. I em diuen, home, portes més de 30 anys a la clínica i no et canses.
Ens has de dir on et podem trobar, Francesc.
Ara tens que dir-vos on et poden trobar, clar, perquè totes aquestes coses, si són veritat, són molt interessants. Home, espero que ho sigui.
Ja ens coneixem i fa més de 30 anys.
Sí, és veritat.
I jo sempre dic que pots enganyar una persona un dia,
sí, clar,
pots enganyar moltes persones un dia, però molts anys a moltes persones costa molt. Eh?
Això sí.
Sí. Llavors, em podeu trobar els dijous, estic a Barcelona, a Sorbet.
Tens visita a Barcelona.
A Barcelona, també. A Sorbet, que està a la Diagonal 317, i allà tinc, és una clínica d'urgències, només fan urgències, però els dijous em deixen un parell de consultes per fer les consultes d'acupuntura.
I on és aquest lloc?
És Sorbet Diagonal, està a Diagonal, entre Passeig de Sant Joan i Roger de Flor.
Bueno, però és que Ràdio Estel se sent a tota Catalunya, per tant, també tens que dir la teva...
Aquest seria Barcelona, que és un dia a la setmana, els dijous. I els altres dies estem a Sabadell, a la clínica Can Oriach, ja des de fa 30 anys.
Dona el telèfon.
I el telèfon és el 93 723 0311.
Molt bé. Doncs nosaltres estaríem encantats de que si hi ha algun gos que està patint o algun gat i no veuen solució, que almenys provin.
Sí. Tractem, mira, fa uns dies va haver un client que em va fer una expressió i vaig dir, mira, te l'agafo i me la quedo. I em va dir, és que, diu, sembla que entre Barcelona i Lourdes està Sabadell. Perquè allà ens porten molts animals amb paràlisi, molts animals que no poden caminar, molts animals amb dolor crònic que ja han buscat moltes alternatives, i és donar una solució a casos que sembla que no tenen solució. No? Llavors, hi ha associacions d'aquestes que tracten amb animals discapacitats, que diuen, és que haces milagros, no? Hacemos milagros, que tractem coses amb una altra tècnica que amb la medicina que coneixíem no té sortida.
I l'experiència sempre som.
Sí, sí, sempre.
Sí, però no és que fem miracles, sinó que som capaços de tractar coses que serien intractables, no?
Mm-hmm. Molt bé. Doncs, Francesc, molt moltes gràcies. Sí, ha sigut molt interessant. Molt. Ens has obert un ventall aquí.
Sí, de possibilitats i sobretot si això és positiu pels persones que sàpiguen que pateix.
Endavant, sí, sí.
Que ho provin.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Francesc.
Gràcies a vosaltres.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
El George Gershwin, que com he dit tenia una gran disposició per la música, morí molt jove, als 37 anys. En canvi, el Fred Astaire va estar 76 anys actuant, morint als 88 anys. Vull fer ara una observació pel jovent, si és que ens està escoltant. Penseu que estem parlant de gent que nasqueren ara fa més de 100 anys, o sigui que eren els vostres besavis o avis els que gaudiren d'aquell moment dels Happy Twenties, després de la Primera Guerra Mundial tan cruenta. I ho faran exactament igual que vosaltres ara quan esteu entusiasmats amb els vostres ídols. Escoltem, doncs, la música del Gershwin i la veu i el claqué del Fred Astaire amb A Foggy Day i Shall We Dance a la propera, si Déu vol. Thank you.
got that long face, come on, have your fling. Why keep nursing the blues? If you want this old world on a string, put on your dancing shoes, stop wasting time. Put on your dancing shoes, watch your spirits climb. Shall we dance or keep on moping? Shall we dance and walk on air? Shall we give in to despair? Or shall we dance with never a care? Life is short, we're growing older. Don't you be an also ran. You'd better dance, little lady, dance, little man. Dance whenever you can.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Històries viscudes.
Avui a Històries viscudes, un espai on els nostres oients es expliquen experiències i anècdotes que han viscut amb els nostres amics els animals, tenim a la Cristina. Bon vespre, Cristina.
Hola, què tal?
Molt bé. Quin és el protagonista de la teva història?
Bueno, és la meva gosseta Pluma, que bueno, es va morir el desembre passat, però vam estar juntes durant uns 12 anys.
12 anys, déu-n'hi-do, és molt de temps.
Sí, sí. Bueno, massa poc, eh? Massa poc. Viuen massa poc temps, sí. Però sí, sí.
I com va arribar la Pluma a casa teva?
La pluma la vam recollir del carrer, de la plaça Catalunya, precisament de la plaça Catalunya de Barcelona. Estava corrent desesperada, la vam aconseguir agafar. Pensàvem que era una gossa abandonada o perduda, una de les dues coses, i me la vaig emportar a casa. Tot i que vaig posar cartells per tota la plaça Catalunya, vaig trucar a la protectora d'animals de Barcelona, a la gossera i tal, ningú, no portava xip, per cert, ningú em va reclamar. I com que ja feia quasi un any que s'havia mort la meva gosseta anterior i ja estava pensant en adoptar una altra, doncs me la vaig quedar.
Uh-huh. I amb qui convivia la Pluma a casa?
En un primer moment amb mi i amb la gateta, la meva gateta, que també era del carrer, que tenia en aquells moments potser un parell d'anys.
I com es portaven? Hi havia una bona relació?
Sí, la veritat és que molt bona relació, excepte el primer dia. El dia que vaig portar la Pluma a casa, la gata li va pagar una pallissa... No, a mi em va pagar una pallissa. Amb la Pluma n'hi va pagar dues.
Ostres.
I la pobra Pluma només feia que queixar-se. Però després ja quan va establir que era la reina de la casa, la meva gateta, va decidir que li queia molt bé la Pluma i des del primer dia van dormir juntes, al mateix coixinet.
Sí, que la convivència era totalment satisfactòria i bueno, es portaven molt bé, malgrat la primera trobada.
Exacte, jugaven molt juntes i bueno, s'ho passaven bomba, estaven tot el dia jugant, eren com un vídeo de YouTube d'aquests que surten.
I després també ens comentaves tu abans, que quan vas contactar amb nosaltres, que tu viatjaves molt amb tren i que també te les emportaves amb elles, els trajectes que feies entre Barcelona i Sitges.
Sí. Bueno, m'emportaven la pluma, eh?
Vale.
M'emportaven la pluma. La meva gateta es quedava a casa. És que jo vivia sola, en aquells moments jo vivia sola a Barcelona, i la meva família a Sitges. Llavors, els caps de setmana anava molt a Sitges i anàvem amunt i avall amb el tren, però bueno, ella tranquil·la, li agradava molt anar en tren, cap problema. Sempre sentava amb mi sobre la falda, perquè era petiteta, i sí, tranquil·lament, molt bé.
Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i gràcies per explicar-nos aquesta història viscuda, la teva història.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies a part de la pluma, on t'estigui.
Molt bé, que vagi bé, Cristina.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu:
donada la magnitud dels canvis, ja no és possible trobar una resposta específica i independent per cada part del problema. És fonamental buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre ells i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les trajectòries per la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per retornar la dignitat als exclosos simultàniament per protegir la natura. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb l'encíclica del Papa Francesc finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.